Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Comunitats de propietaris de Torre Guitart comencen a respirar tranquils. La rehabilitació dels pisos amb danys estructurals des de la seva construcció per part de Mimosa ja ha començat. Es farà en 3 fases diferents que afectaran 2 edificis de Plaça Espanya i un tercer de l'avinguda Alcalde Moix. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Recio, ha explicat quins són els problemes amb els quals han hagut de conviure des dels anys 80.
Dels 3 edificis que hem de reparar, aquest en concret té el del material. És un material que en el seu dia es va posar sense estar en condicions, vull dir, no totxos que no havien estat acabats de coure. Material de l'estructura que amb el temps s'ha separat una mica de l'edifici, que hi ha una distància, que n'hi ha una separació entre els totxos de la façana i l'estructura, i alguns vicis ocults que fan que s'esquerdin algun material en les balconades i en les aristes dels edificis.
Els treballs tenen un pressupost de gairebé 1 milió d'euros. Un 70% d'aquesta quantitat l'assumirà l'Ajuntament i el 30% restant l'Agència Catalana de l'Habitatge, de manera que els veïns no hauran d'abonar ni un euro per veure els seus pisos reparats. El Notícies migdia d'avui el comencem a Torre Guitart, però també farem parada a d'altres punts de la ciutat.
Titulars.
Per exemple, a l'Avinguda Barberà, on hi ha ubicat el Centre Social L'Obrera. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Un casal que podria ser desallotjat en breu pel litigi obert amb Cajamar, entitat propietària del local. Tot plegat després que els impulsors de L'Obrera hagin perdut el judici i els recursos presentats per intentar evitar el desallotjament. La Cris, membre del Centre Social, ha avançat que intentaran crear una plataforma amb altres entitats per trobar un nou espai on desenvolupar la seva activitat.
Considerem que la via més segura, diguem, que tenim és la de l'organització popular, la de mobilitzar la ciutat, el barri, els veïns, i per això estem començant a organitzar una plataforma que es diu Recuperem l'Espai Comú i que pretén aglutinar totes les entitats de Sabadell que estan en llista d'espera perquè no tenen local, entitats que sí que tenen local però que tenen problemes perquè el local és massa petit o perquè no els hi funciona bé en algun sentit.
El local de l'Avinguda Barberà va ser ocupat el 1 de maig de l'any 2015.
El sabadellenc Toni Mata s'ha alçat amb el Premi Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil.
Un guardó que es lliura en el marc de la nit de Santa Llúcia que organitza Òmnium Cultural. Mata ha reconegut a Ràdio Sabadell que el reconeixement li arriba per sorpresa perquè no va escriure la seva novel·la de ciència-ficció pensant en els joves.
Jo vaig escriure la novel·la que em venia de gust. Jo mai vaig pensar que hagués de ser una novel·la per joves.
L'obra premiada es titula Nascuts per ser breus i sortirà a la venda de la mà de l'editorial Galera al març del 2020.
El Sabadell recupera el lideratge només una setmana després de perdre'l. Els arlequinats han encadenat 5 victòries seguides a la Nova Creu Alta.
L'última va ser ahir per 3-0 contra el Cué al Prat i la valorarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís. A més, passarem també pel Taulí, on a hores d'ara la plantilla del centre d'esports lliura regals als infants ingressats a la planta de pediatria.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Abel Flores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta setmana l'hem començat amb força núvols, cel força tapat ja des de primeres hores del matí, amb aquests núvols més abundants en zones de litoral, prelitoral, també punts al vessant sud del Pirineu, i és en aquestes àrees on esperem que durant la tarda doncs hi pugui haver algun plogim, sempre fenòmens de caràcter feble en zones de litoral, prelitoral, preferentment cap a l'àrea de la Costa Brava, també cap a les zones del Camp de Tarragona, és una mica més probable, però de fet alguna gota es podria escapar també en d'altres zones properes a la costa, així com en àrees del vessant sud del Pirineu i del Prepirineu Occidental. En qualsevol cas, seran 4 gotes amb una cota de neu que encara se situarà al voltant dels 2.000 metres durant les properes hores. I tot això amb una temperatura que avui queda més baixa, tot i que en zones del vessant nord del Pirineu la temperatura puja. I això és degut sobretot a que bufa el vent de component sud fort en zones elevades. I atenció, avui als cims del Pirineu, especialment de l'extrem nord de la serralada, perquè les ratxes de vent podrien arribar a superar als 100 km per hora. De moment és tot. Ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora, tranquil·litat fluida al llarg de les carreteres més properes a Sabadell. Cap incidència, només cal destacar algunes retencions, en aquest cas a la C31, durant un quilòmetre hi ha circulació lenta al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. I quina és la situació al transport públic que ens ho acosta? La Cristina Adrián des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap incidència, segons s'indiquen els diferents operadors. Així, la situació molt tranquil·la aquesta hora, tant a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, arrenquem.
La notícia del dia.
La rehabilitació de 17 comunitats de veïns de Torreguitart amb danys estructurals ja estan en marxa. El projecte, que afecta 3 edificis d'aquesta àrea, es farà per fases i ja ha començat la primera, que va dels blocs número 17 al 20 de la plaça Espanya. Els treballs, ja pressupostats en pràcticament 1 milió d'euros, estaran cofinançats per l'Ajuntament de Sabadell, que assumirà el 70% del cost, i l'Agència Catalana de l'Habitatge, que abonarà el 30% restant.
Després d'una llarga reivindicació, els veïns de Torreguitart comencen a veure la llum al final del túnel. Fa poc més d'una setmana que s'han iniciat les obres per reformar els desperfectes que han anat acumulant 3 edificis del barri i que neixen ja en el moment de la construcció. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Recio, ha explicat que els materials que es van utilitzar en la construcció dels pisos a la dècada dels 80 estaven en mal estat i que es van emprar tècniques que han acabat provocant desperfectes.
Amb els sistemes aquest de com fer la datació entre les parets maestres de la façana i les estructures de formigó, i començar també a aventurar-se a fer parets llises sense estar descansant sobre l'estructura de formigó. I això amb el temps provoca esquerdes, façanes abombades i trencadisses.
Els treballs es faran en 3 fases diferents. La primera, que va dels blocs 17 al 20, ja està en marxa. La segona anirà dels números 26 al 31 de la plaça Espanya, mentre que la darrera afectarà dels blocs 16 al 28 de l'avinguda Alcalde Moix. Per Antonio Recio, la culminació del projecte suposa una victòria per als veïns.
És una gran alegria i és una gran victòria del moviment de veïns que han estat durant tants anys darrere d'aquesta reivindicació. I per una altra banda també és una gran inquietud, perquè tens les obres a casa teva i que a més són obres teves, vull dir que són obres de les comunitats de propietaris, d'una envergadura tan gran que cap comunitat per si sola podria abastir aquest pressupost i cap reparació completa del seu edifici.
Els veïns confien que les obres estiguin del tot enllestides al llarg de l'any que ve, tot i que admeten que en projectes de tanta envergadura no sempre es poden complir els terminis fixats.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, l'Obrera es troba en perill de desallotjament. Els mateixos usuaris del centre social explicant que van perdre el judici contra la propietat, l'entitat bancària Cajamar, i el recurs que van presentar. Per salvar l'entitat, els seus membres estan muntant una plataforma per aglutinar altres associacions de la ciutat amb l'objectiu, diuen, de recuperar l'espai comú. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte se celebrarà la segona trobada per impulsar la plataforma Recuperem l'Espai Comú. En la primera ja s'hi van implicar 18 entitats de la ciutat, que o bé no tenen un local, o bé el tenen en males condicions, o no el poden mantenir. Per als membres de l'Obrera, la continuïtat del seu projecte depèn de la mobilització popular. La Cris és una de les seves usuàries.
Volem muntar una plataforma que comenci a fer pressió a nivell institucional, a nivell popular, etc., per recuperar espais comuns a la ciutat, com ho és l'Obrera, que està en perill de desallotjament, i que són molt necessaris per totes les entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats a la ciutat i que són entitats que no es poden permetre el preu d'un lloguer, que moltes vegades no poden ni tan sols cobrir els costos burocràtics de les entitats, etc., no?
Entre els objectius hi ha pressionar els grans tenidors que tenen molts locals a Sabadell, també l'Ajuntament perquè gestioni millor els seus equipaments i mobilitzar la ciutadania per aquest objectiu comú.
Aquest dissabte, precisament, l'Obrera ha estat la seu d'una jornada per recaptar diners per a les persones encausades arran de les protestes de la sentència.
Una d'aquestes és precisament membre del centre social. L'Andrea ha parlat amb Ràdio Sabadell on ha explicat la seva experiència quan va ser detinguda per passar un mes a la presó.
Allà dins les emocions, sobretot, s'intensifiquen moltíssim, tant amb les persones de dins com les persones de fora. abans de que entressin la Paula i la Xènia, que jo vaig estar mitja setmana o així, pues era com que no tenia ningú en qui confiar, o sigui, era com estar en una zona totalment aliena a tu, saps? Que no t'hi sents mai bé, que no tens a ningú amb qui parlar de coses sèries ni res, totes les converses són molt banals, de què hem menjat avui, o el vis-a-vis què tal, o coses així molt banals i molt poc profundes que no arribaven a res.
Actualment diu que encara s'està adaptant a la nova vida que s'ha trobat després del seu pas pel centre penitenciari de Batràs.
I Sabadell per la República reclama a l'equip de govern que l'Ajuntament de Sabadell continuï els canvis del nomenclàtor d'una dotzena de carrers i places que duien noms vinculats al franquisme, inclosos a la moció que van presentar el mes de febrer i que es va acabar aprovant. Joan Balart és president de l'entitat.
Les mateixes places que avui inaugurem popularment, transmetem un missatge a la ciutadania i al nostre Ajuntament, i més concretament al govern de la ciutat. Cal que es compleixi l'acord aprovat el febrer passat perquè els nostres carrers reflecteixin com progressa la nostra ciutat i volem que sigui dins d'una societat cada vegada menys excloent i més integradora.
A més, des de l'organització es queixen que no s'hagi organitzat un acte d'inauguració oficial per les quatre places reanomenades. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. I el que han fet ha estat tirar pel dret aquest cap de setmana i retre homenatge als quatre canvis del nomenclàtor de manera popular entre veïns i veïnes i entitats i partits polítics. Sota el nom Memòria i Dignitat han organitzat una ruta pel carrer de Cipriano Martos i les places de Clara Campoamor, Patricio Peñalver i de les Dones del Tèxtil. En aquest últim, a l'antiga plaça alcalde Mercè Tana Lara, regidora de la Crida, ha llegit un text de logi cap a totes aquelles sabadellenques treballadores tant del passat com del present.
Feminitzar el nomenclàtor urbà, on són tan escassos els noms femenins, és una bona manera de recordar aquesta memòria i encara té més força quan el col·lectiu de treballadores del tèxtil ve a substituir el nom d'un alcalde feixista. No podem menystenir que han hagut de passar 40 anys de municipalisme per aprovar aquest canvi que avui volem reivindicar i celebrar.
Des de Sabadell per la República asseguren que continuaran treballant a favor de la recuperació de la memòria històrica de la ciutat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, no dona cap pista sobre si el seu executiu té la intenció o no d'acceptar l'oferiment de Ciutadans per arribar a un pacte d'estabilitat a 4 anys. Els taronges van posar com a data límit per tenir una resposta al ple d'ordenances de divendres. De moment, però, Marta Ferrés tira pilotes fora i diu que tenen igual de presents totes les propostes que venen dels grups de l'oposició.
Estem estudiant, doncs, evidentment, les propostes per part de tothom, tant d'ordenances com de pressupost, i en aquests moments, doncs, estem en aquest punt, no? I tan aviat, doncs, com hi hagi notícies, us les farem saber.
L'alcaldessa ho ha assegurat l'endemà que ja ha entrat a formar part de l'executiva del PSC que s'ha aprovat durant el congrés celebrat aquest cap de setmana per la formació.
Ferrés entra a la direcció socialista com a vocal per temes relacionats amb la política municipal. Tot i afirmar que la seva prioritat continua sent la ciutat, l'alcaldessa reconeix que tenir aquesta nova responsabilitat pot ser un bon altaveu que a la llarga beneficiï Sabadell.
Doncs dins del que és l'executiva s'ha donat pes, doncs, un seguit d'alcaldes, doncs, en aquest cas, doncs, de l'Andorra metropolità, i per tant nosaltres, doncs, creiem que també hi havíem de ser, sobretot per portar la veu, doncs, d'aquestes ciutats, doncs, també en clau política, no? I per tant ens sembla que això pot ser un avantatge per Sabadell, no? I al final, com et dic, doncs, continua sent la prioritat Sabadell i és en aquesta clau, doncs, on també s'ha fet.
A més de Ferrés, el PSC local comptarà amb un segon representant dins la nova comissió executiva, liderada per Miquel Iceta. El primer secretari, tinent d'alcaldessa Pol Gibert, es manté com a secretari de l'àrea de treball i formació professional.
I el primer trimestre de 2020 es començarà a redactar un pla de desenvolupament de millores sanitàries al Vallès Sud. Aquest és el compromís que els alcaldes de Barberà, Cerdanyola, Montcada, Ripollet i Badia han arrencat a la consellera de Salut, Alba Vergés. L'alcalde de Barberà, el socialista Xavier Garcés, ho ha anunciat al Cafè de la Ràdio després de la reunió mantinguda per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
Garcés insisteix en la necessitat de disposar d'aquest hospital lleuger per descol·lapsar el Taulí, però també admet que caldria introduir canvis en el projecte original. Per exemple, hauria de tenir consultes, sala de parts i quiròfans lleugers per donar abast a una població que no para de créixer. Així mateix, el nou pla també contemplaria canvis en l'atenció primària.
També és molt important la millora del servei d'atenció primària. Jo crec que és un dels temes que si la conselleria ha de prioritzar i sense renunciar per res a aquesta millora global de l'Hospital Ernest Lluch, s'han de pensar mesures de forma urgent amb aquests esforços que estan fent els professionals de la sanitat amb la nostra comarca de donar-li els mitjans que realment necessitem.
Més enllà de l'àmbit sanitari, l'alcalde de Barberà també posa sobre la taula altres demandes, sobretot en matèria de mobilitat. Garcés defensa l'intercanviador amb la R8 per millorar la connectivitat en municipis com Santa Perpètua i un augment de les freqüències de pas de la R4. Així mateix, també considera imprescindible introduir canvis en les parades d'autobús de les línies que arriben fins a Sabadell.
I les línies que ja tenim, que poguessin compartir parades. O sigui, una de les coses que tenim és que agafem l'autobús interurbà que de Barcelona cap al Taulí, i quan entrem a la ciutat de Sabadell tenim les nostres parades pròpies separades, i si volem després enllaçar a la xarxa d'autobusos de Sabadell tenim que caminar 300 metres, 400 metres, quan jo crec que sí que una cosa important seria sumar aquestes sinergies d'aquestes oportunitats, i al final les persones estan ja molt acostumades a fer transbordaments. L'important és això, que aquest estacions d'enllaç o intercanviadors, com s'anomenen darrerament, doncs siguin els còmodes.
Més enllà de la mobilitat, però en matèria d'infraestructures, Garcés s'ha referit a la construcció del col·lector de Can Gorgs, aturat des del 2015.
És una obra que afecta tres municipis, afecta el municipi de Sabadell, de Badia del Vallès i de Barberà del Vallès. És una obra molt important que ja portem molts anys d'enrediment, perquè afecta, quan, sobretot quan hi ha aiguats, hem patit inundacions en els nostres barris més baixos de la ciutat, i en aquest sentit jo entenem que amb aquesta infraestructura assolirem corregir aquest defecte.
És previst que les obres comencin el mes de gener, un any més tard del que s'havien compromès els municipis afectats a través d'un conveni signat l'octubre del 2018.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Continuem endavant. Sabadell evita el tancament de 19 empreses aquest any gràcies al projecte Reempresa. Des del 2012, aquesta iniciativa permet evitar el tancament de negocis i donar noves oportunitats a persones reemprenedores que volen donar continuïtat a projectes ja engegats. D'aquesta manera s'evita, Pere, el tancament del negoci i la destrucció de llocs de treball.
Es tracta d'un projecte que compta amb la participació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom, la Diputació de Barcelona i la patronal SACOT. S'ofereix assessorament a les persones que volen tancar els seus negocis i també els que es mostren disposats a prendre's el relleu. Eloi Corté, regidor en funcions de portaveu, ha resumit la feina feta durant els 7 anys de vida del projecte.
Des de que es va iniciar s'han evitat el tancament de 101 empreses en total, i això forma part d'un conveni amb la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT, i l'Ajuntament de Sabadell rep 23.000 euros per desenvolupar aquestes accions durant el 2019.
Per altra banda, avui l'Ajuntament també ha acceptat una subvenció de 117.000 euros del Servei d'Ocupació amb l'objectiu de promoure l'onzena edició del curs Activitats de Gestió Administrativa per a Persones en Atur. Es tracta d'uns cursos que assoleixen el 60% d'inserció laboral.
Més notícies. I en clau nadalenca us expliquem que el pessebre de Sabadell ja està instal·lat a la Casa Duran.
El diorama, dissenyat i creat per membres de l'agrupació de pessebristes de la ciutat, comença a trencar amb alguns dels elements més tradicionals, com per exemple la molsa o el suro. Francesc Bartolomé, president dels pessebristes, assegura que han buscat més la vessant artística que no pas la religiosa en el diorama d'aquest any.
De fugir una mica de la molsa, del suro, de la vegetació, que hi són presents, perquè hi han de ser-hi en un pessebre popular i de la ciutat, però volem donar-li ja un caire més artístic a la gent, vegi que hi ha una feina, que hi ha una obra artística al darrere. Val? Llavors això es pot veure molt clarament amb una masia, de fet són dos masies, amb perspectiva, amb unes figures que estan d'acord en el que és el paisatge.
El pessebre institucional de Sabadell, format per més de 1.500 peces, es pot veure des de dissabte.
L'entitat Amics de la Gent Gran de Sabadell celebra el seu cinquè aniversari amb la intenció de seguir creixent a la ciutat.
Actualment, aquesta associació d'acompanyament a persones d'edat que es troben en soledat compta amb una cinquantena d'inscrits a Sabadell. Tot i això, Txell Teixidor, responsable de desenvolupament del projecte Amics de la Gent Gran als Vallesos, afirma que volen aconseguir expandir-se i arrelar a la ciutat.
Sobretot arrelar-nos encara més a la ciutat i créixer en xarxa, no? Que ens coneguin els diferents serveis, els diferents projectes, i com a objectiu ja que la gent ens conegués, o sigui, que no fossin derivacions que ens vinguessin de serveis socials o dels CAPs, sinó que siguessin les pròpies persones que ens demanessin el servei, no? Aquest seria un objectiu fantàstic.
Amics de la gent gran ha celebrat aquest cap de setmana el dinar de Nadal a l'hotel Urtí, on han assistit una trentena d'usuaris de l'entitat.
L'Esbart Sabadell Dansaire ha celebrat el seu 42è aniversari aquest diumenge amb una desena de balls i un concert de cor de cors al centre cívic de Sant Oleguer.
Jaume Manyosa, membre de la Junta de l'Esbart, lamenta que la celebració arriba amb una davallada important dels participants. Ha apuntat a Ràdio Sabadell les raons d'aquest fenomen.
Jo crec que hi ha molts factors, probablement alguns d'interns de l'entitat, però és un tema de la societat que ha canviat en moltes coses, no? Perquè diria que aquesta situació o aquest moment que estem passant a l'Esbart, doncs el passen moltes altres entitats a la ciutat també, no?
Tot i això, des de l'Esbart afirmen que seguiran lluitant per estendre les danses tradicionals a la ciutat.
Els mercats setmanals estrenen avui espectacles d'animació als Encants durant la campanya de Nadal.
L'activitat consisteix en espectacles itinerants d'actors que interactuaran amb els usuaris. El tret de sortida serà avui al Mercat Central. El dimarts serà en el Mercat de la Creu Alta, dijous al Campo Amor i dissabte al dels Marinals. Les experiències es repetiran dos dies a cadascun dels emplaçaments comercials.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna a dir què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les dues. Moment de repassar altres informacions més enllà de la ciutat i comencem amb el llum verd a l'acord entre el govern i el grup parlamentari de Catalunya en Comú, que inclou una modificació de l'IRPF, de l'impost de successions i també de patrimoni, d'habitatges buits i de begudes ensucrades envasades.
A més, també es crearà un nou impost a les empreses energètiques. L'acord és el primer pas per desencallar els pressupostos durant el primer trimestre de 2020. La recaptació anual estimada serà de 543 milions d'euros quan s'acabin de posar en marxa, però l'any que ve l'impacte concret serà de 173 milions. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, explica que per primer cop s'aprova una rebaixa fiscal pels que menys cobren.
Per primera vegada, en les darreres dècades, a Catalunya s'aprovarà una rebaixa fiscal a la classe treballadora, a les persones que tenen ingressos, que estan en una situació de més precarietat, amb ingressos més baixos. Per tant, elevem el mínim personal, el mínim exempt, de 5.550 a 6.105 euros per tots aquells contribuents que tinguin una base liquidable, que ingressin, doncs, igual o inferior a 12.450 euros anuals. Se'n beneficiaran, repeteixo, més de 200.000 contribuents a Catalunya.
Aragonès confia que l'acord amb els comuns també es pugui estendre a les despeses i no només als ingressos i a la fiscalitat. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, veu com un primer pas molt positiu l'acord amb el govern sobre fiscalitat i diu que una investidura d'un govern progressista a l'Estat ajudaria.
Estem parlant de dues taules de negociació que són diferents. Ara també vull ser sincera i dir que tot ajuda. Bàsicament perquè pensem que una investidura per un govern progressista a l'Estat suposaria uns pressupostos generals a l'Estat que serien positius i serien socials per tot l'Estat i especialment també per Catalunya, com es va demostrar a l'acord de pressupostos de fa un any. Per tant, ens podrien arribar partides considerables per matèries tan sensibles com dependència, com infraestructures, com educació, com sanitat. Per tant, tot ajuda, clar.
De la seva banda, Foment veu positiu l'acord de pressupostos govern comuns, però alça la veu contra un augment de la pressió fiscal.
Pedro Sánchez i Pablo Casado no acosten posicions de cara a la investidura del líder del PSOE, malgrat la reunió de 40 minuts que han mantingut al Congrés dels Diputats.
En una roda de premsa posterior, el president del PP ha reiterat que la seva formació no s'abstindrà per afavorir la investidura de Sánchez i un govern del PSOE amb els comunistes, ha dit literalment, de Podem. Després de la reunió amb Casado, el líder dels socialistes s'ha reunit amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, qui ha mostrat reticències amb el programa després de rebre el prec de facilitar la investidura.
A més, Pedro Sánchez ha fet públic que trucarà aquest dimarts a un quart de 10 del matí al president de la Generalitat, Quim Torra.
Ho farà en el marc dels contactes que va anunciar dimecres passat per encarar la seva investidura. Així ho han anunciat fonts de la Moncloa i també de la presidència de la Generalitat. Abans, Sánchez trucarà primer al president basc, Íñigo Urkullu.
Carles Puigdemont i Toni Comín en matèria judicial afronten avui la vista per la tercera euroordre.
L'expresident i l'exconseller confien que el jutge belga posposarà el judici per esperar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el cas de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. L'exconseller Lluís Puig també estarà a la vista per la petició d'extradició contra ell per malversació i desobediència. A diferència de Puigdemont i Comín, Puig ja va manifestar el seu desig que el seu cas no es paralitzi, en tant que ell no va concórrer a les eleccions europees.
I acabem. La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha recaptat més de 9 milions d'euros per impulsar la recerca sobre malalties minoritàries. Recta final del Notícies Migdia. La 69a nit de Santa Llúcia, el sabadellenc Toni Mat ha guanyat el Premi Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil.
La contraportada.
La seva obra, Nascuts per ser breus, ha estat una de les protagonistes de la Festa de les Lletres Catalanes organitzada per Òmnium Cultural, vencent en la seva categoria per davant de la quinzena d'obres presentades.
Es tracta d'una novel·la distòpica i de ciència-ficció amb un protagonisme coral. El jurat, per unanimitat, en destaca la crueltat i l'escriptura demolidora. Treballat com un guió de pel·lícula, està enfocat sense ànim d'infantilitzar els joves. Mat assegura que no va escriure pensant en aquesta franja d'edat.
Jo vaig escriure la novel·la que em venia de gust. Jo mai vaig pensar que hagués de ser una novel·la per joves. Després, llegint-ho jo i llegint-ho altres companys escriptors, em van dir, ostres, per què no presentes el de narrativa juvenil? Per què? Doncs perquè té precisament això, una escriptura molt visual i perquè planteja una sèrie de dilemes morals que són interessants pels joves.
Aquesta història, que parteix de la solució sobre els telòmers com a medicina immortal, planteja una societat encara més classista que l'actual, a l'extrem de la qual, en els suburbis, habiten els breus, que tenen una vida finita i dedicada a treballar. No és, però, el primer llibre de Mata.
El 2006 vaig publicar el meu primer llibre, que era Alienació Mental Transitòria, que era un recull de contes d'humor que va ser premiat pel Premi Catalina Albert de Narrativa Breu, i allà vaig començar una trajectòria literària que tenia continuïtat amb els moments poc estel·lars de la humanitat, que primer vaig escriure en català, però no va trobar sortida, al final es va publicar en castellà. Fins aleshores, la meva trajectòria literària era literatura humorística, que té poca sortida en aquest moment en el nostre país, i aquest llibre, que me l'estimava molt i que el vaig cuidar molt, doncs no va tenir l'èxit necessari com per continuar treballant en aquesta línia.
No viu dels llibres, escriu per afició i ho compagina amb la seva feina de guionista de televisió. També és desenvolupador creatiu de YouPlanet, la principal agència de representació de youtubers i influencers. Nascuts per ser breus, un llibre sense humor ni referències històriques com era habitual en les seves obres anteriors, serà editat per La Galera i el pròxim mes de març ja el podreu tenir a les mans.
Doncs felicitant el sabadellenc Toni Mata per aquest premi, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.